I sens dubte ha estat sonat aquest cas de les ampolles de vi robades, unes ampolles de vi que valien més de 110.000 euros. Vam tractar la notícia aquí a COPE. Avui volem parlar amb Javier Álvarez. Ell és detectiu privat de l'agència Nexus. Javier, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Escolta'm, Javier, primer de tot, explica'ns una mica com és això de treballar de detectiu privat.
Bueno, pues és una feina com qualsevol altra.
No, feina... com qualsevol altra, no. Té les seves peculiaritats, això segur.
Sí, té certes particularitats, però bueno, és una feina en la que ens dediquem a obtenir proves, a esbrinar situacions, uh-huh. I després obtenir amb aquelles proves pues, fem els nostres informes amb els que normalment acabem davant d'un jutge i expliquem tot lo que hem uh-huh. averiguat, tot lo que hem esbrinat.
Uh-huh. I a vegades, a la vida real, apareixen casos que semblen de pel·lícula, de sèrie, de ficció, com és el cas d'aquest robatori d'aquestes ampolles de vi. Escolta'm, si t'encarreguessin a tu aquesta investigació per recuperar aquestes ampolles, per on començaries?
Bueno, pues totes les investigacions de robatoris sempre n'hi ha dues línies d'investigació. Uh-huh. Per una banda estan els autors, les persones responsables dels fets, que es tracta d'intentar identificar-los i posteriorment localitzar-los, i per altra banda se segueixen els articles sostrets, intentar localitzar-los al mercat si s'estan oferint, i d'aquesta manera doncs, també arribar als autors. Mm-hmm. Llavors tenim aquestes dues línies. El que passa és que en casos com aquest, de les ampolles de vi, que és un producte molt concret, molt específic, la recerca de l'ampolla, de l'oferiment d'aquesta ampolla, pues, bueno, és una mica diferent que si fos un producte que té un públic més extens, com clar. Podria ser, jo què sé, un ordinador, un telèfon mòbil o coses així.
Clar, eren ampolles que entre totes valien 100 i pico mil euros. Clar, una sola ampolla podia valdre 10.000 euros. Gent que es pugui gastar 10.000 euros en una ampolla de vi, doncs no n'hi ha molta. Suposo que això facilita potser les pesquises per veure on es pot intentar vendre aquesta ampolla, no? Al mercat del vi.
Bueno, jo més que dir que facilita, diria que complica. Perquè,
sí?
Sí, perquè... El públic que pugui adquirir aquestes ampolles al mercat negre, al mercat de segona mà, és un públic molt exclusiu, molt reduït, molt especialitzat. La gent normal del carrer no es gastarà aquests diners. Llavors, òbviament, els canals de venda d'aquestes ampolles també seran uns canals més especialitzats, més reduïts, uns cercles molt tancats. Uh-huh. Llavors, per arribar a detectar l'oferiment d'aquesta ampolla, has d'entrar en aquests canals.
Clar.
I aquesta és la dificultat d'aquest tipus d'investigació. Uh-huh. Perquè si fos producte, una bicicleta o algun altre producte així, que té un públic general, pues, bueno, els canals són més accessibles. Però aquests productes tan especialitzats, tan concrets, el públic al que va destinat és molt més tancat. Mm. Llavors, la investigació per la via d'intentar localitzar les ampolles en aquest sentit es complica.
Suposo, tu ho sabràs millor perquè hauràs vist més casos com aquest, que quan es fa un robatori com aquest, abans de fer-ho ja es té mig aparaulat o mig pensat on es col·locaran aquestes ampolles, oi?
Sí. El més habitual, amb productes, com diem, tan exclusius, uh-huh. el més habitual és que sigui o bé un robatori per encàrrec, o bé el lladre ja coneix a qui després li podrà col·locar el producte, qui després estarà disposat a comprar, perquè, com comentem, el públic al qui va destinat és molt reduït, molt exclusiu. Llavors, lo habitual és que sigui una d'aquestes dues situacions. Mm-hmm. O bé l'ha encarregat algú específicament, amb la qual això dificultarà també la investigació, perquè llavors ja no podem investigar els canals de venda, perquè el producte, l'ampolla, anirà directament de les mans del lladre a les mans del qui ho ha encarregat, de l'inductor. Clar. Llavors ja no, ja el que és la investigació de localitzar les ampolles al mercat, el seu oferiment, aquesta ja no donarà fruits. Uh-huh. I si és el que diem, per l'altra banda, que s'intenta col·locar al mercat, pues, bueno, serà també difícil, però es pot fer.
Uh-huh. Hi ha imatges del robatori amb la cara descoberta, amb lladres a cara descoberta. Vol dir això que potser no eren massa professionals?
Bueno, aquí es podria dir que, per una banda, aquests senyors, aquests lladres, havien fet un treball previ. Aquests senyors havien estudiat el local, havien estudiat les mesures de seguretat, anaven amb certa preparació. Uh-huh. Anaven amb certa preparació. Llavors, això sí que és un indicatiu de que, bueno, hi ha certa professionalització. El fet de que anessin amb la cara descoberta, clar, és que si no, si haguessin anat amb la cara tapada, amb passamuntanyes, llavors ja estaríem davant una altra modalitat de robatori, que ja seria robatori amb violència o amb intimidació, uh-huh. i ja és un escenari totalment diferent. Llavors aquests senyors van optar per la via del robatori amb força, però sempre intentant que no els enxampessin. Sabien que hi havia poca vigilància, sabien probablement havien estudiat el local i sabien que no hi havia cap personal de seguretat, que si els enxampaven, pues, bueno, la resistència no seria molt gran, perquè si no estic equivocat, si, amb la informació que tinc, allà només hi havia dues noies atenent el negoci. Els lladres eren tres homes adults, vull dir, la resistència era mínima. Ara, el que a mi sí que em sobta és que la fugida fos molt, molt desordenada, molt boja, i que, segons he llegit, durant la fugida, a un dels lladres li va caure una bossa, una rinyonera, una cartera, amb documentació. Llavors, això sí que ja és...
És molt... Sembla Torrente, això, no? Sí, ho hem dit tots alhora.
Correcte. Això sí que és una mica falta de preparació.
Sí, però el fet és que aquestes ampolles han estat robades, tenen un valor de 111.343 euros en ampolles de vi, i segons la teva experiència, Javier, creus factible que es detingui els lladres o que es recuperin les ampolles, o ho veus molt difícil, això?
Bueno, a veure, aquí hi ha línies que sí que es poden seguir. Com et comentava al principi, la investigació segueix, per una banda, la identificació dels lladres, i en aquest cas, pues, tenim imatges, tenim les seves cares, tenim la documentació que li va caure, que s'hauria d'analitzar què és, tenim una matrícula d'un vehicle, és a dir, hi ha línies que sí que ens poden permetre arribar fins als lladres. Pensa que la policia tenen les seves bases de dades, tenen les seves unitats d'investigació especialitzades, uh-huh. on coneixen els lladres que poden fer aquest tipus de treballs. Llavors, per la línia de la identificació dels autors, crec que sí que es poden fer coses i que hi ha recorregut i que es podria arribar amb aquests lladres. I després està l'altra línia de què parlaven, que és la localització del producte, l'oferiment del producte robat, que aquí dependrà. Si és per encàrrec, com ja hem comentat, ho veig complicat, però si no és per encàrrec, sinó que ells simplement van veure aquesta oportunitat, un producte valuós que és car i que després poden intentar col·locar, doncs per aquesta via també podríem trobar recorregut aconseguint entrar als foros, a les comunitats d'especialistes en vi o de sommelier i tota la gent d'aquest món, i veure si en algun moment algú ofereix amb aquests llocs, uh-huh. amb aquests cercles, ofereix les ampolles.
Doncs tant de bo sigui així i aconseguim enganxar aquests pispes, aquests lladres, i recuperar les ampolles, perquè déu-n'hi-do quin disgust que deuen portar a aquesta botiga. Escolta'm, Javier, de l'agència Nexus de Detectius Privats, moltíssimes gràcies per explicar-nos les vostres pesquises i per ajudar-nos a posar llum en aquest tema. Gràcies, Javier Álvarez, de Nexus.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.